Ràdio Vilafant, les veus del matí.
És fisio, és terapeuta, és... ara estic jo fora de joc, Anna Bertran.
Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta i psicòloga.
I psicòloga.
És que m'estava intentant ubicar, és que estàvem aquí acabant de posar els auriculars a última hora i són aquelles coses que passen des del centre ara i així. Anna Bertran, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Gràcies per compartir també el teu últim espai d'aquesta temporada amb nosaltres i no ens ha donat ni temps de demanar-te de què parlem avui, quin és el tema que ens proposes.
Mira, avui vinc amb un tema que em va venir arrel d'una cosa que em va passar l'altre dia a la consulta.
Sí.
És d'una senyora que va venir, acabava de morir la seva mare amb 94 anys, vull dir. I va venir al cap d'una setmana a veure'm de que s'havia mort la seva mare i em va dir, ostres, és que m'han dit que, clar, que amb tot el que m'ha passat encara no he tingut temps de fer el dol. I dic, clar, evidentment que no has tingut fer... Exacte. Llavors, em va donar una idea perquè li vaig estar explicant amb ella una mica en què consistia el dol,
el procés,
quines eren les fases, el procés. Pensem que passar un dol és una cosa que avui es mor una persona i al cap d'una setmana ja està, ja ho tinc superat, i no. Un dol és una cosa que pot durar mesos, que pot durar anys i que no passa res, que això no és dolent. Evidentment, mentre no passin una sèrie de coses que avui en parlarem, que potser sí que són signes d'alerta més que res de dir, val, això m'ho he de treballar, no? Perquè no ho estic portant bé. Per tant, avui veníem al tema de poder parlar del dol. No només del dol per mort d'alguna persona estimada, sinó pel dol que patim quan ens diagnostiquen una malaltia, pel dol que pot patir una persona quan... quan trenca una relació de parella, pel dol que puc patir quan canvio de feina, és a dir, hi ha molts dols a la vida.
De canvi de feina, de trasllat de casa, o sigui, qualsevol canvi que hi hagi a la nostra vida que ens pot afectar, perquè potser aquesta mateixa situació ens afectarà de manera totalment diferent a tu i a mi, no?
Totalment, totalment. Llavors, com sempre jo parlaré una mica del tema de les malalties, al final és el que nosaltres treballem al centre, i ho enfocaré cap aquí, però bueno, és una informació que és molt genèrica i que pot servir a qualsevol persona, no? Llavors, per començar, què és un dol? Un dol és quan ens enfrontem a una pèrdua d'una cosa, d'una persona, d'una situació, etc., que estimem o que és important per nosaltres. Val? Llavors,
seria el mateix una pèrdua sobtada que... Jo ara estic pensant en malalties i en malalties, o en una malaltia o malaltia que ja era previsible. Seria el mateix tipus de dol, perquè una te l'esperes i l'altra pot ser sobtada i potser és com més impactant?
És a dir, tots dos exemples que tu em dius passem per un dol, però no és el mateix la gestió que tu fas d'aquest dol.
Clar.
Vale? El dol, quan passem un dol, passem per diferents fases. Vale? La fase de negació, ara les explico breument, eh?
Sí.
La fase de negació, la fase de negociació, la fase de l'enfadament o de la ira, la fase de la frustració i, finalment, la fase de l'acceptació. ¿Vale? Totes aquestes van una mica com en fila, una darrere l'altra, però hi haurà persones que alguna de les fases se la salten. Hi haurà persones, que això ens hi trobem molt a la consulta, que passen de la fase de... negociació seria què podria haver fet jo diferent perquè això no m'estigués passant a mi i tal, passen a la de l'enfado, que dius, vale, ja ho has superat, però després tornen enrere a negociar. Val, això és normal, és a dir, no passem d'una fase a l'altra com qui va avançant caselles d'un joc, no? Sinó que aquí hi ha moviment. Llavors, dels dos exemples que tu m'has posat, evidentment, segons quina sigui la situació, segons si és esperada, segons si no, pot ser que saltem directament algunes fases, que ens quedem estancats en una d'elles, etc. En cas de malaltia crònica o, diguéssim, d'una malaltia prolongada...
I anunciada, no?
I anunciada, el dol és més complicat, a vegades.
Sí?
Sí.
Curiós.
curiós. Ara t'explico per què. Aquí podem trobar dos exemples. Per exemple, en el cas d'una persona que es mori, evidentment no és el mateix que es mori d'un accident de cotxe, per dir alguna cosa, que al matí surt de casa i ningú es pensa que no el tornarà a veure, que no que es mori després d'una llarga malaltia que estava anunciada. Val, aquí aquest dol sí que és més fàcil de gestionar perquè els familiars ja s'esperen el que vindrà. Però, com que he dit que també parlaria de dols que no són només de mort, sinó de malaltia, el dol que una persona ha de fer quan pateix una malaltia que és crònica és molt més complicat, perquè implica que cada dia, cada mes, cada any m'he d'anar readaptant, és a dir, he de tornar a fer el dol d'allò que m'està passant. Et poso un exemple, si a mi em diagnostiquen esclerosi múltiple, al moment del diagnòstic, que potser jo estic en aquell moment físicament bé, és a dir, a vegades no, hi ha persones que van al metge perquè els diagnostiquen una esclerosi perquè han tingut una coixera durant un temps determinat i després aquesta coixera desapareix per coses de la malaltia, que entraríem en un altre tema. Val. Aquesta persona en aquell moment ha de treballar el seu dol pel que li acaben de dir, pel que això implica ara mateix a la seva vida i pel que pot implicar en un futur. Però, a mesura que aquesta persona vagi tinguent brots, vagi perdent algunes facultats físiques o psíquiques o del que sigui, tant ella com la seva família s'hagin d'anar habituant. Si en algun moment determinat, pel que sigui per dificultats, aquesta noia o aquesta persona ha de deixar de treballar, després ha de deixar de caminar. És a dir, cada un d'aquests...
Són etapes.
Clar.
Clar.
I cada una d'aquestes etapes implica un dol. És a dir, implica despedir-te de que jo ja no puc tornar a caminar. O despedir-te de que jo ara tampoc ja no puc ni anar a treballar. O de... No? Llavors, això ho fa molt més complicat.
Clar.
Quan parlem de dol per malaltia.
I és molt més llarg en el temps també, no? Perquè no saps...
És etern.
Com evolucionarà, clar.
És etern.
Clar.
És etern. Llavors, ens hi trobem moltes vegades a la consulta, els dols per mort sobtada són més fàcils de gestionar, entre cometes.
Entre cometes,
i sense
sí.
desmereixer, evidentment.
No. És a dir, és per entendre'ns.
No li trec importància, ni molt menys. Perquè al final t'acabes fent la idea de que passés el que passés, això és el que hi ha i és el que tu ara mateix has d'acceptar sí o sí perquè no et queda un altre. En canvi, quan tens un familiar que ho està passant malament, que ara sembla que sí, ara sembla que no, ara s'ha quedat estancat, és un dol infinit perquè no saps què has d'esperar. No saps a què t'enfrontes i quan jo no sé a què m'enfronto, no puc elaborar aquell dol.
I a més neguit.
I a més el neguit i l'ansietat i evidentment moltes altres preocupacions que
i
aquí
emocions.
Se sumen.
Clar.
Sí, sí.
No sé si volies desenvolupar cadascuna de les fases que sí. has anomenat, no?
Mira, la primera fase que ens trobem normalment és la fase de negació. La fase de negació és... Poso l'exemple que he posat, vale? Em diagnostiquen una esclerosi múltiple perquè tothom ens entengui. La fase de negació és... Això no em pot estar passant a mi.
O per què a mi?
No.
Ah.
Aquesta és la següent.
Ah, val, val.
Això no em pot estar passant a mi. Jo no pot ser que tingui una esclerosi múltiple... vaig a demanar una altra visita a un altre metge.
És a dir, no m'ho crec.
No m'ho crec.
Val.
No m'ho crec i vaig a fer el necessari per desmentir
Val.
Que allò està passant.
Uh-huh.
O fins i tot amb la mort de... Hi ha gent, no?, que et truquen, no sé qui ha tingut un accident, em sap molt de greu, aquesta persona ha perdut la vida. No pot ser. Si jo l'he vist aquest matí, no pot ser. Vull dir, això passa molt a les persones que treballen amb l'entorn d'emergències i tot això. Vale? Llavors, aquesta seria la fase de negació.
Que això també és molt típic amb la gent que se separa, no? No pot ser que aquesta parella s'hagi separat perquè els veies de tal o qual manera, no? Que sembla impossible.
Exacte.
No m'ho crec.
Exacte, això des de fora. Però
sí,
fins i tot potser
sí.
la persona que està dintre de la relació diu no pot ser. O sigui, què li passa pel cap a la meva parella ara per dir-me que em deixa? Però si jo no he fet res, què he fet jo? No? I intentes buscar... coses vàries, no? De dir,
arguments.
Potser és que avui ha tingut un mal dia, potser és que jo ahir vaig fer no sé què, li ha sabut greu, vale? Seria una mica tot aquest tipus de coses que ens passen pel cap.
Després de la negació, de què estaríem parlant?
Després de la negació ve la fase de la negociació, que és la que tu deies. La fase de negociació és què podria haver fet jo diferent perquè les coses canviessin. És una mica un intent de buscar culpables. És a dir, si jo hagués menjat més saludable i hagués fet exercici i no sé què, no tindria una esclerosi. Si jo no fos tan obsessiva o tan gelosa amb la meva parella, no m'hauria deixat. Sí, no? Una mica com intentar negociar i fins
justificar.
I tot justificar i fins i tot buscar alternatives. De dir, val, doncs jo ara començaré una dieta supersana, exercici físic, no sé què, no sé què, i ja veuràs com d'aquí 3 mesos, aquesta conversa, jo tinguent-la a mi mateixa, em diuen que ja no tinc l'esclerosis. Vale, doncs aquesta és la fase de negociació, quan jo intento negociar amb algú, amb, no, amb, bueno, amb qui sigui, per intentar evitar el que és evident que està passant. Val?
Clar.
Després ve la fase de l'enfado, de la ira, que em surt en castellà.
Uh-huh. De l'enuig.
De l'enuig, exacte. Que és aquella fase on jo començo a ser conscient del que està passant, però no ho vull acceptar, i per tant m'enfado amb tot, m'enfado amb mi mateixa, m'enfado amb el meu entorn, és a dir, tot em molesta, em torno superirritable, i ens hi trobem, per exemple, amb exemples a la consulta de gent de dir, és que jo vull ajudar el meu familiar a que porti millor la malaltia i no sé com ajudar-lo perquè faci el que faci ho faig malament. Li digui el que li digui, em contesta malament. Val, perquè aquesta persona està passant el dol i està passant per la fase de l'enuig. Moltes vegades aquesta fase s'enquista. Si la persona realment no sap transformar això en acceptació, en veure la realitat, ens enquistem en la fase d'enuig. Jo no sé, però segur que tots coneixem a persones que sembla que eternament van enfadats per la vida,
uh-huh.
perquè estan quedat enquistats en aquesta fase, no? Una mica rebotats en el món, sense entendre ni sense voler com acceptar i com assumir el que passa. Vale? Llavors, ve la frustració després de la fase de l'enuig, és a dir, és aquell moment en què jo començo a resignar-me una mica.
Perquè veig que no puc fer-hi res, no?
Perquè veig que no puc fer-hi res i no em queda un altre.
I aquesta és la realitat d'aquest moment.
Exacte. És la realitat d'aquest moment. Llavors, aquí també juguem una mica, no? Moments de dir, bueno, ho començo a portar bé, ho tinc més o menys acceptat, no passa res, en moments de estic superenfadat, estic superdeprimit, vale? La fase de la frustració té molt a veure i moltes vegades també es diu la fase de la depressió o de la tristesa, perquè és el moment on jo sóc molt conscient del que m'està passant i això em provoca una tristesa perquè veig que no puc sortir d'aquí. Vale? Llavors, totes aquelles persones que se senten frustrades perquè bueno, veuen que no poden fer-hi res, tristes, amb tendència més depressiva, no? Sense ganes de fer res, tota l'estona pensant en el mateix, en allò que m'ha passat, estan dintre d'aquesta fase. I per últim, ens queda la fase de l'acceptació, la fase final, la que tots hauríem d'arribar quan passem pel procés del dol, que és ja no entendre o no què m'ha passat, perquè hi ha moltes coses que no les podem explicar, desafortunadament, sinó que és dir, val, això és el que m'ha tocat viure, vaig acceptar que m'ha passat això i dintre d'això que m'ha passat vaig a intentar estar el millor possible, emocionalment parlant.
I que ningú diu que sigui fàcil, però aquí també depèn de nosaltres aquesta actitud, no?
Sí.
Com la gestionem i que potser això ens pot servir per a moltes altres coses, un gran aprenentatge. Malgrat les circumstàncies, eh? Vull dir que cadascú després ho viu a la seva manera.
Mira, nosaltres a la feina veiem contrastos molt grossos amb això. Et poso un exemple, per exemple, no? D'una persona, que és una cosa molt grossa, no? Una persona amb un accident de cotxe amb una tetraplègia. Una tetraplègia significa que de coll per avall la persona no pot moure res ni sentir, és a dir, zero. Lo normal seria que aquesta persona es deprimís, és el que li passa a moltes persones, i és normal i és comprensible, però jo he conegut persones, i no una persona, moltes persones que arrel d'això han creat una fundació de suport, de no sé què, és a dir, han donat un altre sentit a la seva vida.
I han pogut ajudar altres persones, perquè jo he patit un accident, m'ha passat això, aneu en compte, si sortiu, no bebeu, no us drogueu, etcètera, etcètera.
Exacte.
I és una miqueta per on vas.
O una feina de conscienciació, o una feina de recolzar gent que estigui en la mateixa situació que tu, on tu els hi puguis mostrar el com jo ho estic vivint. És a dir, veiem molts casos que dintre de la mateixa situació, persones que estan passant un càncer, gent de, no, jo faré el que sigui, amb una energia que jo soc professional d'això, amb una energia que està jo, dic, uau, és
admirable.
Admirable, i gent que no surt del pou. I tot està bé, eh? Ojo, vull dir que aquí no estem dient que el que està al pou ho està fent malament i hauria de tenir aquella energia. Però això mostra les diferents maneres que tenim de gestionar el dol i d'arribar a la fase d'acceptació. Llavors, aquí és on jo vull arribar, no? Que dintre de la situació de cadascú, de la personalitat, de la forma com veiem la vida i dels nostres valors, perquè no tots som iguals, que tothom pogués arribar a aquella fase d'acceptació del que li ha passat per poder donar un altre significat a la vida, per poder seguir sent feliç o seguir vivint, això seria l'ideal.
Per això esteu els professionals per on no podem arribar nosaltres, perquè no estem dient que sigui fàcil, però sí amb ajuda, no?, que el camí sigui com més lleuger.
Exacte.
I de la mà de professionals com vosaltres, doncs, es pot arribar a un altre port.
Això és una mica el que nosaltres treballem, no? Clar. Vull dir, ajudar primer a identificar la persona amb què li ha passat, a quina fase del dol està, i una mica, no? Val, doncs ara què hem de treballar perquè tu puguis arribar a acceptar això? És una mica la feina que fem. I per acabar, no?, l'exemple que t'he posat al principi de la senyora que va venir, que se li havia mort la mare, li dic, no, dic, és que no, Pepita, no es diu Pepita, però una mica per mantenir la intimitat, Pepita, és que això, el dol, encara que la teva mare tingués 90 i pico d'anys i estigués estupenda i és llei de vida i tot el que tu vulguis, era la teva mare, la trobes a faltar, és normal que estiguis malament i aquest dol no el faràs en una setmana, estaràs mesos, poc a poc, anar passant per aquestes fases, a dies més tranquil·la i més serena, pensant que era llei de vida i que tot està bé, però a dies amb sensació de culpa perquè no sé si tot es va gestionar bé o no. Vull dir, i això és natural i és normal i està bé que la gent ho pugui saber.
I que no ets diferent ni rara, perquè totes les persones passen per aquests processos.
Exacte.
És inevitable.
Exactament.
Per tant,
exactament,
no estem sols.
Exacte.
Anna Bertran, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta última secció de la temporada. Si algú necessita més informació, a on podem trobar el centre Ara i Així i contactar amb vosaltres?
Espai Ara i Així, estem al carrer Passeig Nou, número 3, a Figueres.
Al Parc Bosc.
Al Parc Bosc, allà al costat de la Seguretat Social. I si no, per més informació, el telèfon de contacte o a la pàgina web, que és www.araiaixí.com o al 658-60-28-01.
I també a xarxes socials.
I xarxes socials, a Instagram, Ara i Així.
Fantàstic.
Estem a tot arreu.
Com ha de ser. Moltíssimes gràcies, Anna, i que tinguis un feliç i bon estiu.
Igualment.
Gràcies.
Que tingueu bon estiu.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.